A Ràdio Maricel, a cel obert.
I ens agafem gairebé a una imatge metafòrica, amb un punt bucòlica, si volen, la que el propi alcalde deixava a l'inauguració de l'exposició dels gegants el passat dissabte al Retiro, quan deia que hi ha moments a les hores prèvies a l'inici de la Festa Major en què més d'una ocasió ha entrat a l'Ajuntament només flanquejat per les figures dels gegants. I ell deia, dona la sensació que parlen fins i tot o que diuen alguna cosa. I vostè es pot pensar, oi, i si parlessin de debò, què dirien els gegants tal i com estan les coses? Jordi Roger, sí. Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, sí.
Què dirien els gegants tal com estan les coses?
Home, jo crec que els gegants porten molts anys en la nostra història i, lògicament, ells podrien explicar moltes coses i podrien també, des d'aquesta visió d'aquesta altura, no, que tenen, potser veurien les coses diferents des dels que els estem tocant a terra, no? Jo crec que, home, ja ho hem parlat diverses vegades, els canvis profunds que s'estan produint a nivell de model, però sobretot també a nivell econòmic, al final és que és una crisi financera, no ha sigut una crisi ni social ni una crisi de model cultural, sinó que el problema greu ha estat amb el finançament del sector privat i el sector públic, no? Però els gegants jo crec que es podrien explicar moltes coses.
Farem un parèntesi. Durant la Festa Major, i abans i després, diguem-ne, les coses que preocupen una bona majoria continuen estant aquí, entre elles fonamentalment la situació econòmica i el futur, donades les actuals circumstàncies econòmiques. Veu anunciar ja, i ja fa temps que ho dieu des de finals de l'any passat, aquest pla financer que vol d'alguna forma eixugar tot allò que pugui eixugar-se i contenir tot allò que pugui contenir-se. Tot això té unes conseqüències al carrer? Aquelles persones que puguin pensar,
lògic,
no clar. Veig el que veia al carrer, no passa el que passava al carrer.
Clar, lògicament, a veure, ja tots hem de ser conscients, i a més aquesta és la realitat, el tindre menys recursos econòmics, vol dir el refer una sèrie de serveis, significa tindre menys serveis, significa que la qualitat dels serveis no tinguin que baixar, però sí que estan en una reestructuració important. Significa que tots ens hem d'adaptar, però no només perquè nosaltres tinguem menys recursos, sinó que també les empreses, lògicament, al tindre deutes per culpa de l'activitat privada i l'activitat pública, també estan reduint ells una sèrie d'elements que donaven o més qualitat o donaven més servei. O sigui, això és una suma de tota una sèrie de retallades privades i públiques, que el que fan és la conseqüència, i ho podem veure fins i tot en restaurants, veurem que a vegades et serveixen més lent perquè han contractat menys persones, però nosaltres no som diferents. Lògicament, quan nosaltres estem en un pla de sanejament provocat per la crisi econòmica i provocat per la situació d'estrès que nosaltres vam generar per poder fer coses, això repercuteix amb les nostres activitats i amb els nostres serveis. Però també és cert que nosaltres ens hem d'adaptar a tot això. No és fàcil per una administració pública fer reflexions, i aquestes reflexions, una vegada les tens ben estructurades, portar-les a terme. Estem en un procés, jo diria, de metamorfosis, de mutació, per aconseguir continuar tenint la qualitat mínima possible que Sitges ha de tindre amb la reestructuració dels serveis a través de fer complir el nostre pla de sanejament. I aquesta és una situació d'equilibri complicat, difícil, en la que sí que és cert, doncs, bueno, que algunes coses es ressenteixen.
Aquest és un estiu amb un pla de sanejament al damunt fort, important.
Fort, molt important.
Esteu veient coses al carrer que no us agrada veure?
Bueno, estem veient... A veure, quan mirem a l'estiu, jo també... La història dels mesos d'agost són complicades. Jo crec que les qüestions s'han de veure sobretot els mesos al llarg de l'any, les gràfiques. És fàcil ara veure una paperera omplerta, és fàcil, perquè lògicament només hem de veure la quantitat de gent que hi ha al passeig en algun punt durant aquests dies, que ens hem d'alegrar que Sitges tingui gent que es mogui, que consumeixi, que tingui activitat. No? Sí que és cert que en algun moment doncs aquestes retallades es veuen perjudicats alguns espais del poble de Sitges, no perjudicats en que no hi hagi una neteja, sinó que el seu període de neteja és menor. I llavors hi ha algunes concentracions que lògicament fan que els nostres plans, que ara en aquest moment hi ha de neteja, de tràfic, de policia, de seguretat, doncs es concentrin a vegades vegades en llocs que necessiten doncs, d'una activitat més intensa i es deixi d'actuar en algun altre. No? I tot això és producte del pla de sanejament, de les reformes, de tot el que s'ha de fer.
Us ho preguntàvem perquè en el darrer ple municipal afirmàveu, reconeixíeu, que CESPA podia fer més del que feia.
Bueno, també és cert que nosaltres a CESPA hem tingut dos o tres reunions i ha començat a fer més. Va haver-hi un moment al mes de juliol, una mica... Jo també estava, perquè passejant, t'hi fixes, en alguns indrets estava algun moment que les coses no sabíem per què estaven passant. I ara hem vist una reacció de CESPA, en aquest moment hi ha una reacció important, hi havia alguns elements que no havien estat suficientment tractats amb el propi CESPA i ara estem veient una reacció complicada per la quantitat i la massificació de gent que en aquest moment hi ha, però que és certa.
Per explicar-ho d'una forma gràfica, hi havia una certa responsabilitat de les dues parts?
Sí.
Sí, claríssim. És a dir, CESPA li exigia a l'Ajuntament determinades coses i l'Ajuntament li exigia a CESPA determinades coses?
A veure, hem d'entendre que aquestes empreses en aquest moment també estan en una reestructuració molt important. Perdoneu.
No, no passa res.
No sé si heu llegit aquests articles últimament que estan sortint sobre les empreses de neteja dels municipis, no? En les que són empreses normalment que venen de grans grups de construcció, com Acciona, com Ferrovial, com Contrates, Fomento... Sí, són empreses que pateixen en aquest moment i jo crec que a més patiran més a partir de l'octubre-novembre quan tota aquesta activitat pública d'aquestes empreses, no les de neteja sinó les constructores, s'aniran aturant, perquè lògicament les obres de l'administració, les grans obres es van aturant, no? I ells han de fer una gran reestructuració interna, no? I nosaltres hem de fer una reestructuració de contracte i estem en tot aquest procés intentant fer un equilibri dit complicat i difícil per no baixar a uns nivells que ningú vol, que no hi són, ni molt menys. Estem en un procés d'adaptació que crec que acabarem aquest any de fer-lo entre el nostre pla de sanejament i el seu pla de sanejament i per donar un servei que Sitges necessita.
Sobre la taula dues qüestions, però, que gairebé per llei vindran, a no ser que la Federació de Municipis i les institucions, diguem-ne, que agrupen els municipis d'arreu de l'Estat facin força. Per una banda, l'Estat els diu als ajuntaments que s'ha acabat això de pagar llargs terminis i que hauran de pagar o caixa o faixa i s'ha acabat, i per altra banda, l'Estat també prohibirà a l'Ajuntament endeutar-se més i demanar més crèdits, que són dues qüestions aquelles que suposo que pengen com una daga.
Bé, a veure, jo crec que el d'endeutar-se més no està malament, lògicament són elements que el que fan és posar fre a unes dinàmiques que lògicament d'alguna manera s'han d'aturar.
Ara fins i tot ho agraireu.
No és que ho agraeixi, però és que nosaltres ja fa dos anys que ens estem endeutant. O sigui, fa dos anys nosaltres que vam decidir, lògicament, que havíem fet tantes coses, i hem fet que ara tocava fer unes altres coses i que lògicament l'endeutament es tenia que aturar, i fa dos anys que l'estem aturant, no? Ara, és cert que hi ha ajuntaments que potser no tenen aquest grau d'endeutament que tenen molts ajuntaments i no ho trobo tampoc just que no es puguin endeutar. Això crec que hauria de ser, seria més raonable no dir tothom no s'ha d'endeutar, sinó dir, escolti, vostès tenen uns ratios d'endeutament, aquests no i aquests sí. Jo crec que seria més lògic. L'altra qüestió, perquè abans sí que també hi havia el mateix, és que el que era cert és que dius no podies passar el tant, però passava i no passava res. I lògicament jo crec que sí que a l'Estat crec que ha de posar uns límits i posar-los molt seriosament. Això crec que és molt, molt important. L'altra qüestió, la qüestió dels 30 dies, del pagament de 30 dies, els trobo lògica pels proveïdors, molt lògica. Crec que moltes empreses pateixen molt de les administracions públiques perquè paguem tard. I aquestes empreses, mentre l'economia anava com anava, o sigui, anava bollante, doncs no tenien un problema. Ara que aquestes empreses no els hi entra ingressos perquè no tenen feina, aquests deutes de l'administració pública els hi fa molt mal.
Pot resultar una obvietat, ara, però per què es paga tard?
Bueno, perquè la tesoreria dels ajuntaments és molt complexa. Pensa que el finançament dels ajuntaments es basa en els impostos, prioritàriament, que són uns impostos. I aquests impostos no assumeixen tot el que els ajuntaments paguem. Perquè els ajuntaments hem anat assumint competències, desitjos dels ciutadans, compromisos dels polítics, i els impostos com impostos no assumeixen aquestes despeses. I llavors, els impostos, a més, pensa que nosaltres hem començat a cobrar l'IBI, tots estem en aquest procés, i amb aquest IBI hem de pagar tot durant quasi un any, perquè no el tornarem a cobrar fins l'any que ve, hem d'anar pagant totes les despeses ordinàries, nòmines... Clar, lògicament, quan nosaltres teníem les transferències de l'Estat, a més, que anaven bé i ara van reduint, que arribaven tard també, les transferències de l'Estat, i a més les llicències d'obres eren, que eren molts diners, i l'activitat econòmica que es feia de llicències, anava entrant, però anava entrant, ara en venien una, no era una previsió dedicada, a més entraran 10, sinó en tant. Llavors, la tesoreria és el que feia moltes vegades, que fa, que es pagui tard perquè no va, primer es paguen les nòmines, després es paguen els serveis bàsics, després hi ha tot un procés que la tesorera és la que té que complir.
Us ho preguntava perquè...
Això dels 30 dies sí, sí. Ara és molt difícil de complir.
Us ho preguntava perquè qui escolti va pensar, això és una manca de previsió o això és una conjuntura econòmica?
Una conjuntura...
Perquè resultaria més fàcil dir-li a un empresari, miri, escolti'm, li pagarem, però li pagarem d'aquí 10 mesos. I saber aquella persona que d'aquí 10 mesos...
En aquest moment, a l'Ajuntament de Sitges... Ja
dic 10 per dir el que sigui.
A l'Ajuntament de Sitges, en general, no dic que hi hagi algú que no, en general es parla amb tothom i se li explica exactament per part de tesoreria quan es pagarà, com es pagarà, es fan plans de tesoreria i lògicament se'ls explica perquè és el que s'ha de fer. El que s'ha de fer amb un empresari és dir, escolti, vostè cobrarà tant. I s'ha d'explicar molt bé. I a vegades no cobra perquè no hi hagin diners, a vegades no cobra perquè els tràmits no s'han fet, també. O sigui, hi ha processos de tràmits importants que alenteixen molt el cobrament, Però això dels 30 dies jo trobo bé, el que passa que degut a la conjuntura en la que estem vivint serà difícil de complir fins que no es canvi una sèrie de models interns també de l'administració.
D'acord. Un apunt a partir de l'impagat més popular de les darreres setmanes, que va ser protagonista d'una pregunta en el darrer ple municipal per part del senyor Carles Aros, Constriberic, bé, vostès ja saben part de la història, però l'alcalde en aquell mateix ple municipal a la pregunta va respondre obertament, vostè serà cridat ben ràpidament a mantenir una reunió amb mi. Tenir aquesta reunió?
Vam tenir aquesta reunió, una reunió molt cordial, una reunió en la que jo crec que es van posar sobre la taula tots els neguits per part d'aquesta persona i les preguntes per part meves per parlar-ne, i jo vaig sentir satisfet de la reunió perquè vaig aclarir una sèrie de coses. Hi ha bastanta confusió amb aquest tema, crec. Confusió, jo crec, intencionada. Aquest senyor té un deute claríssim, deute que està reconegut per l'Ajuntament, deute que no s'ha pogut pagar perquè era una despesa extra pressupostària. Això vol dir que aquesta despesa no estava dintre el pressupost i com que no s'havia aprovat pla de sanejament no es podia incloure dintre del pressupost. ¿Vale? I com que no es podia incloure dintre del pressupost, no es podia incloure dintre del pla de sanejament, ara que està aprovat, i ara s'ha de fer tots els tràmits per poder doncs, pagar-li, que aquest senyor doncs, li pertoca. Jo, la veritat, és una conversa que tampoc vull explicar. Només vull dir que jo crec que es van aclarir les coses i torno a dir, algú intencionadament ha fet d'això una confusió per veure si hi ha alguna cosa, però lògicament aquest senyor, amb molta claretat, el que necessita és cobrar això, és el que ell vol, i lògicament l'Ajuntament té l'obligació de pagar-li i ja està.
Una qüestió bàsica. Això s'hagués resolt fa un any?
Bueno, lògicament li vaig dir a aquest senyor que si aquest senyor no es vés enfadat en un moment donat amb l'Ajuntament, que va ser així, i llavors degut a aquest diríem, emprenyament.
Com dic que no he sentit si vostès dos s'haguessin trobat fa un any enrere.
Sí, però jo sempre dic que la qüestió, a veure, si a mi aquest senyor em vés trucat i em vés dit, escolta, em venen molts de senyors, persones, col·lectius, molts, demanant, escolta, estic fins als nassos, vull parlar amb tu, cap problema. Sabeu que jo soc una persona que intento, tothom que em vulgui parlar, doncs vinga, parlem-ne.
També... Quan un busca l'alcalde, és que hi ha alguna cosa en el sistema que no va?
Sí, l'alcalde és aquella última persona que pot donar resposta o no, resposta o no, o almenys pot... escoltar a la persona i intentar donar una solució o dir-li que aquesta solució no existeix. Jo crec que és important anar a buscar l'alcalde perquè l'alcalde, primer, no és coneixedor de tots els intríncules de l'Ajuntament perquè seria impossible, a més no seria il·lògic, no? Però sí que l'alcalde és la persona que d'alguna manera pot buscar la solució, o pot dir-li a aquell senyor, i si l'alcalde li diu que no a aquell senyor, sí que lògicament després ell pot emprendre el que sigui.
Ens permetreu un parèntesi. No sou coneixedor de tot, però legalment sou el responsable de tot.
Sí. I bueno, és el paper que jugo.
Que toca en aquest cas.
I per això jo crec que aquesta conversa va ser molt positiva i jo crec que es van posar sobre la taula les coses. I per això jo veig que no s'ha estirat massa aquest tema per un tema polític, més que per un tema... real. I jo crec que a la llarga se sabrà tot.
Passarà la Festa Major i sobre la taula la tardor començarà amb aquest trasllat de bona part de les dependències de l'Ajuntament a l'edifici Sitges Reference i afegim aquí, i ho desmentiu, afirmeu, rumorologia d'aquella de peu de carrer. És cert que l'Ajuntament s'ha plantejat dissoldre Sitges Model 21?
No s'ha plantejat mai això. No, la veritat és que no. No s'ha plantejat mai perquè creiem que és una empresa que ha ajudat, ajudarà, jo crec, i està donant un servei molt important en com a una empresa que està fent projectes que realment complicats i difícils, amb èxit, projectes ben portats, que a més és una eina que descongestiona a l'Ajuntament, a l'àrea d'urbanisme i de projectes, que té molts, també moltes coses en marxa, però no s'ho han plantejat gens.
D'acord. Replantejar-se el paper de les societats municipals o d'algunes societats municipals?
Això sí. Replantejar tots aquests models de les societats municipals, de les entitats autònomes, tot això s'ha posat sobre la taula i, a més, és un dels acords que hi ha en aquest acord marc que vam signar els partits polítics que van voler en replantejar-ho, parlar-ne, perquè jo crec que les empreses municipals són eines que són molt, molt positives, en el sentit que si s'utilitzen bé i són eines que donen resposta a aquells objectius concrets que es busquen, no tenen cap problema.
El trasllat de Sitges Reference, previst més o menys per quan?
Bueno, a veure, està previst que la copa de cava es pugui prendre allà, per part dels treballadors. El Sitges Reference és una operació que, perquè la gent l'entengui, nosaltres aquest edifici el vam fer en aquell boom, quan hi havia el boom, una operació per llogar, per oficines, perquè crèiem dues coses. Una, teníem un terreny allà que, si no se'n recordeu, hi havia els containers de brossa. Aquest terreny era un terreny que podia fer-se oficines, es podia fer equipament privat, equipament, i vam creure convenient en aquell moment que atraure empreses a Sitges que tinguessin les seves oficines també era una activitat econòmica que era positiva. Es va fer aquest edifici i ens va agafar la crisi econòmica i aquest edifici ningú va voler ni llogar-lo, ni comprar-lo, ni res. I nosaltres també teníem un altre projecte que la crisi econòmica també ens va tombar, que era fer el nou ajuntament a la Plana Est, allà on ara hi ha l'escola de música. Bueno, quan això es va succeir, vam creure oportú de dir, escolta, bueno, pues, tenim un edifici que ningú lloga. Nosaltres no podem fer l'ajuntament perquè no utilitzem aquest. Almenys l'utilitzarem. Serà un edifici que, com que és la meitat nostra, la meitat d'una altra empresa, almenys l'utilitzarem. Ha costat molt, és complexa, ha sigut difícil, però ja hem aconseguit doncs, posar en marxa aquest projecte. I això també ho té un objectiu també important, que és que, a veure, nosaltres el que intentarem és concentrar-nos la gran majoria dels treballadors per treballar millor, més coordinadament, per no perdre tant temps entre els de dalt i els de baix, sabeu que és un tema important, i a més el que farem és que els treballadors estiguin amb una qualitat molt, molt important de salut laboral, perquè home, allà, a part d'espai, a part de les instal·lacions noves, això serà un pas molt, molt, molt important pels treballadors. I per últim, ens quedaran molts edificis lliures. Això significarà que alguns els deixaran de gastar, altres els podrem utilitzar i reciclar per algunes activitats del poble que en siguin necessàries, perquè el futur que ve no és de fer obres, perquè lògicament, primer que potser no s'han de fer moltes de les obres, sinó que és molt més raonable utilitzar aquells edificis que ara podem deixar perquè ens concentrem per poder doncs, donar servei o donar perspectives a alguna societat o alguna activitat que el poble necessita.
L'Ajuntament haurà de pagar un lloguer a Proinosa?
Sí, no, a Proinosa no. No. L'Ajuntament paga un lloguer a una empresa que es diu Sitges Reference.
D'acord.
Que el 50% és de l'Ajuntament i el 50% és de Proinosa.
D'acord. Surt a compte, això?
Sí. Hem fet un treball d'estudi de viabilitat, surt a compte. Surt a compte si fas tot aquest marc. O sigui, el marc és que treballadors amb més qualitat, més coordinació. Per exemple, sortirà a compte, un exemple clar, en aquest moment cada edifici pot tindre una fotocopiadora. Allà amb dues fotocopiadores passarem. Cada edifici pot tindre... Hem fet un treball minuciós de quins són els consums dels edificis, quines són aquelles coses que cada edifici comporta, per exemple, de fonts d'aigua, per exemple. Doncs, bueno, és lògic. Doncs ara en aquest moment doncs, bueno, en reduirem molt, molt la despesa ordinària. I, per exemple, les naus de les Proelles, que en aquest moment està tot urbanisme i d'això, doncs poden ser factibles de lloguer o poden ser factibles també de donar una resposta amb alguna activitat. Poden donar també ingressos.
Sobre l'ús del patrimoni públic, de l'espai públic, arran de la inauguració de la Casa Bacardí, al Mercat Vell, s'ha tornat d'alguna forma a posar sobre la taula aquesta qüestió de l'ús de l'espai públic o del lloguer o de la cessió de l'espai públic. Per començar, la Casa Bacardí continua, diguem-ne, estan allà per dos anys, com es va dir en el seu primer dia.
Sí, bueno, és que, a veure, qui ho dubti...
O sigui, aquells que deien cinc, no són cinc, són dos anys.
És que el contracte és públic, el contracte està penjat, el contracte està aprovat per l'Ajuntament de Sitges. O sigui, són dos anys.
D'acord. Bacardí paga cada mes...
Paga un cànon, si no recordo malament, perquè a vegades les xifres jo, però està entre el valor de 40 i 50 mil euros, que és la tassació que es va fer de lloguer.
D'acord. I sobre l'ús de l'espai? Una reflexió per a tots aquells que creguin, home, el Mercat Vell, un espai tan emblemàtic que pugui servir, més enllà ja de si afegim a la reflexió que el vessant pseudo-publicitari d'una beguda que té un contingut en alcohol, etcètera, etcètera, i totes les reflexions afegides que es puguin fer sobre això.
Bé, a veure, jo crec que nosaltres teníem diversos objectius, no? Un era, i sempre s'ha parlat, perquè tothom ho ha intentat, que es posés una Casa Bacardí, perquè lògicament, des de l'any, jo almenys ja era regidor de Cultura, i el senyor Jordi Serra ja va plantejar a les Olimpiades i va estar a punt la Casa Bacardí de buscar un espai per poder-ho fer. I recordem l'any 90. I implicar la Casa Bacardí amb Sitges era, jo crec, un desig de molta gent. Jo crec que també el senyor Pere Junyent va fer una plaça dels Bacardí, no? O sigui que hi havia sempre un... el de dir, escolta, i per què no hi ha alguna cosa de Bacardí aquí, perquè és, vulguem o no, és família de Sitges, pot ser el sitgetà que no va vindre mai o que no, si has dit moltes coses, però lògicament jo crec que els objectius estan per sobre d'aquests comentaris. Primer, la vinculació de Bacardí aquí amb una Casa Bacardí, jo crec que era una cosa buscada des de fa anys, perquè no només és la Casa Bacardí amb la casa, sinó el que pot comportar, no? Pot comportar patrocinis, pot comportar molta activitat econòmica. Aquí hi ha un element també que es va valorar, aquella prova que es va fer, quin era el resultat per part del sector de la restauració i d'hoteler. Bueno, encantats, no? En el sentit de que tota aquesta gent, perquè ara estan venint, diríem, gent que ve a visitar, però la Casa Bacardí, com a Bacardí, el que volen és atraure aquí escola de cocteleria, visitants de tot el món per veure què és, i aquesta gent dinarà, dormirà aquí a Sitges i donarà una activitat a l'hivern important. I això crec que en aquests moments és un valor molt més important a vegades que el pensar que al patrimoni públic se li pot donar un ús privat sempre que estigui a dintre de la llei. Quina és l'altra qüestió? Home, l'entorn de l'Ajuntament, jo l'he vist com s'ha anat apagant, un entorn que tots coneixíem a l'any 90, fins que no va marxar al mercat, era un entorn amb una vitalitat enorme, al final era el lloc més important de Sitges. Hi havia l'Ajuntament, hi havia el mercat, hi havia el mercat del peix, això... S'ha anat transformant, lògicament, les ciutats tenen aquestes transformacions, i s'ha anat adormint, fins al punt quasi d'estar en un estat depressiu, no? I recordem que s'hi va posar la policia, recordem que es va fer un intent, que jo també estava de regidor de Cultura, de posar la Massana.
O un mercat d'artesans.
Mercat d'artesans, i després això va acabar molt malament, també se'n van anar, després va estar tancat durant un temps, després es va utilitzar per fer activitats del festival de teatre, després es va intentar fer no sé, alguna cosa, mai ha sigut un equipament que ha tingut bastants, diríem, alts i baixos, un equipament que no ha acabat mai d'això. I per últim ha sigut una sala d'exposicions. I d'actuar. Però clar, nosaltres després d'un pla d'equipaments culturals que també vam treballar amb l'anterior legislatura, doncs vam pensar que moltes sales d'exposicions públiques tampoc és que no són tan necessàries. Tenim el Miramar, aguantar tantes sales d'exposicions és un problema econòmic al final, no? I també un problema de dir, bueno, un tema de lògica, no? Dius, per què tantes? O sigui, lligàvem que teníem que dinamitzar d'alguna manera l'entorn de l'Ajuntament, perquè el Pere Stanfri és una aposta, Bacardí és una altra, ara Lola Anglada quedarà lliure, i nosaltres l'aposta és posar un centre d'interpretació del modernisme, i anar-li donant en aquell entorn un entorn de tradició, modernitat, basat en el nostre, diríem, cultura, restauració, una mica de donar-li vida. No? Això també ajudarà que el carrer Major, perquè ho estem veient, la quantitat que comença a fluir gràcies a aquest equipament. O sigui, tot això fa un dinamisme econòmic i comercial important. No? S'ha fet una inversió molt important allà dintre que no teníem, aire condicionat, que l'afecció està fet i això quedarà pel patrimoni del poble. S'ha millorat molt una sèrie d'estructures que hi havien i a partir d'aquí hem d'esperar aquests 2 anys, veure la proposta com ha funcionat, valorar-ho amb tothom i es podrà prendre una decisió de que si es queda allà es continua per part d'ells i per part nostra.
Una qüestió també relacionada amb l'espai públic i amb el marc legal. Alguns ciutadans preocupats per les obres que hi ha al capdavall de l'Hort de Can Fals.
Sí, sí. Flamboyant.
El Flamboyant.
Sí, famós Flamboyant.
Allò que és, allò com està, allà que s'hi pot fer sí. O que no s'hi pot fer.
Allò va ser un debat molt important que va haver-hi en el Pla General. Allà hi havia una expropiació per part de l'Ajuntament. Hi havia ara no recordo, perquè és de l'any 2004-2005 aquest tema, que no s'ha desencallat fins ara. Desencallat, fins que no s'ha... Per part de la promoció privada no ha fet...
No s'ha tornat a moure.
No s'ha mogut. Es va aprovar per la comissió del Pla General per part de tothom, que això era la resposta que es tenia que donar, i es va posar en el Pla General i, lògicament, el promotor privat, en el moment que ha cregut oportú, ho ha posat en marxa. Però això està avalat pel Pla General de l'Ajuntament, aprovat en el ple de l'Ajuntament.
Perquè allò originalment era una zona on no s'hi podia construir?
No, allò era una zona que hi havia ja una cosa, hi havia un...
Sí,
Flamboyant famós. Però tenia... Això tècnicament ho explicaria molt millor el regidor d'Urbanisme perquè és complex, Però jo sé que va haver-hi un debat, i a més de constar en les actes del Pla General, el tema del Flamboyant, i es va creure que aquesta era la millor solució pel poble de Sitges. Perquè a darrere no hi havia només un problema d'un espai, un espai allà, diríem, en aquell carrer tan maco que existeix, sinó hi havia un problema econòmic molt important i tècnic i legal important, que l'Ajuntament podia perdre tranquil·lament.
D'acord, o sigui, hi havia un risc, per dir-ho d'alguna forma, de poder que algú pogués impugnar.
Sí, senyor. I per això que va ser un tema que a més va estar tothom d'acord. O sigui, jo recordo clarament aquella discussió d'aquell Flamboyant, que la comissió va dir sí, endavant i pactem així.
Us hi heu passat?
Sí.
I què us sembla?
Bueno, a mi la veritat és que com a molts ciutadans pues, no li acaba d'agradar que es faci una cosa així, però lògicament a vegades no és el que t'agrada ni el que creus que seria el que tu vols, sinó el que realment diu la llei o el que realment està aprovat per els estaments. No l'alcalde està d'acord amb tot allò que la llei diu, ni que les s'aprova, ni que està aprovant, ni... Bueno, són coses que has d'assumir com a responsabilitat que tens en el càrrec.
Heu passat pel Racó de la Calma?
Sí, clar que hi passo molt pel Racó de la Calma jo. I bueno, el Racó de la Calma lògicament pues, està en aquest moment en un procés d'obres molt, molt, molt importants, molt complexes, difícils d'executar pel entorn que és, i s'està intentant, jo crec, per part de tothom trobar aquella solució, la que minimitzin tots hem vist restauracions de grans patrimonis i veiem a vegades i anem a visitar un patrimoni i l'hem de veure entre grues, entre endamis, bueno, perquè lògicament la restauració d'aquest tipus de patrimoni no és fàcil, no és gens fàcil, no. Però està molt bé que es faci.
Hi ha un punt d'inflexió aquí. Què pot passar si el fiscal d'Urbanisme de Barcelona veu que hi ha alguna cosa que no quadra entre el que està escrit i el que s'està fent?
A veure, quan el fiscal, això és un tema que també m'agradaria aclarir, quan un fiscal determina que veu alguna cosa, veu un indici, ho traspassa a un jutjat, doncs no passa res més. El que el fiscal determini que hi hagi una interpretació que ell cregui, que és molt lloable i molt lògica, no passa res més, que quan passa és quan el jutge diu alguna cosa. Llavors sí que passen coses. Aquí sembla ser com que si el fiscal quina por, no, el fiscal cap problema, el fiscal té que fer la seva feina i si ell interpreta una qüestió que creu que no és ell, el que determinarà és que es fa, que dirà, escolti, senyors jutge, aquí hi ha un tema, bueno, llavors el judici sí que és quan realment s'ha de demostrar, però fins que no hi hagi una sentència no passa res.
Esteu absolutament convençut que...
No, jo estic convençut que aquest és un gran projecte pel poble de Sitges. Lògicament estem ratllant en aquest moment, segons el que jo estic veient en el debat, una interpretació de catàleg molt complexa, perquè jo he parlat amb molta gent entesa i la gran majoria de gent creuen que la qüestió està molt bé, fins i tot jo he parlat amb, i ho sabeu, amb la Direcció General de Patrimoni, hem parlat amb la Generalitat, tothom interpreta aquest fet que està produint-se clarament d'una manera que això s'està fent bé. És cert que hi ha un col·lectiu de Sitges o unes persones de Sitges que interpreten que això no és així. Perfecte. Aquí ara, doncs a partir d'aquí, aquestes interpretacions que han posat a la Fiscalia el que farà és creure una interpretació o l'altra. I la Fiscalia el que farà és determinar si creu que hi ha indicis de que, lògicament, això no és correcte, doncs ho posarà en un jutjat i el jutjat determinarà. Però la Fiscalia a mi és que, bueno, és que la Fiscalia porta moltes coses, eh? I no, la Fiscalia no és en aquest moment cap problema.
Heu parlat amb la plataforma?
No.
Per què?
Bueno, perquè jo crec que és un tema que a mi m'agradaria que... Mira, la plataforma antimassificació, una gran plataforma que va aconseguir 10.000 signatures, 9.000 i pico, vale, va vindre a veure'm. I vam estar xerrant moltes vegades amb aquesta plataforma, eh? Fins que vam aconseguir trobar consensos o explicacions a les coses, o fins i tot jo entendre moltes coses, no? Lògicament, jo he parlat amb moltes persones, no moltes, perquè tampoc n'hi ha moltes, però amb persones que estan més o menys vinculades o estan preocupades per aquest tema. Però jo crec que també té lògica. I sempre ho he dit, escolta, l'alcalde es preocupa per les coses, intenta... Jo estic molt informat de com funciona això, perquè lògicament tinc una preocupació. Encara que això ho hagi aprovat el Consorci i la Diputació sigui qui ha aprovat el projecte i tot això, amb el patrimoni de Sitges. Patrimoni, la gestió no, però el patrimoni és del poble de Sitges. Però jo crec que estaria molt bé, i ho he dit moltes vegades, i tampoc no entenc el per què la plataforma no ve a parlar amb l'alcalde i escolta, posar les seves coses. No entenc el per què. No? Jo no tinc cap inconvenient, al contrari, ho sap tothom, que parlar amb la gent. Jo he parlat amb gent que està vinculat, bastant vinculat amb això, i ens hem parlat i ens hem entès i no hi ha hagut cap altre.
Voleu dir que fins ara l'alcalde no té constància que la plataforma hagi sol·licitat una visita amb l'alcalde?
No, ninguna.
Ho dieu per això?
Sí, no n'hi ha ni una sol·licitada. Ni una. Només hi ha, indirectament, però que no trobo lògic que indirectament hi hagin preguntes al ple, hi hagin manifestacions, cap problema. Jo crec que el més lògic és, senyor alcalde, volem una reunió, volem exposar-li les coses, com han fet algunes plataformes o han fet algunes associacions, que té tota la lògica. No?
I això oficialment,
té tota la lògica.
I això oficialment no s'ha produït.
No s'ha produït mai.
Mai?
No.
Mai. O sigui que no està en una qüestió de que l'alcalde vulgui o no vulgui,
sinó que
si us presenten oficialment la convocatòria d'una reunió...
Sempre he dit que crec que és la forma d'actuar, la forma d'actuar de tothom, que ha de ser així. Que, escolta, quan l'alcalde, lògicament, ja no pot aportar més solucions a les expectatives de la gent, a les seves denúncies, a tot això, lògicament, llavors és quan s'ha d'actuar. Jo almenys crec que ha de ser així. Actuar abans sense poder, sense tindre una interlocució amb l'Ajuntament, no a través del grup polític, sinó allò de cara a cara, crec que és bo amb tot, no només amb aquest tema. I a més ho practica moltíssima gent, ho fa molta gent ve a veure'm moltíssimes vegades per temes. Ara hi ha problemes en algun carrer i aquesta gent m'ha vingut a veure i estem treballant conjuntament per trobar una solució a aquests problemes. Jo crec que és una forma d'actuar bastant lògic,
Es va produir algun moment en aquestes converses que heu tingut amb tècnics, no ho sé, l'afirmació que algú pogués dir, això és una qüestió merament d'interpretació de la norma?
Sí.
És a dir, això sí que us ho han confirmat,
sí.
Que el que hi ha sobre la taula és una qüestió d'interpretació de la norma?
Sí, sí. Bueno,
com la majoria de
la
coses...
La majoria de qüestions urbanístiques,
sí.
Hi ha una normativa, hi ha una interpretació, i per això jo crec que els jutges són importants. Molta gent pensa, ostres, és que quan un jutge diu alguna cosa, no, el jutge per mi és bàsic, perquè ell sí que interpreta, que t'agradarà o no, però almenys aquesta interpretació és la que hem d'acatar tothom. Quan hi ha conflictes entre les interpretacions, el millor que es pot fer és que el jutge determini. A mi em satisfà molt, i a vegades la gent pensa, oh, però si el jutge diu alguna cosa contra l'Ajuntament o contra l'alcalde, què? No, res, al contrari, si és que és aclaridor. O sigui, hem d'entendre que els jutjats estan... Agradarà o no la sentència, que molta gent diu, està molt bé, i això que els polítics diem, no cato la sentència, però aquestes coses.
Sí.
Però crec que al final de les qüestions no s'han d'arribar a enfrontaments. Hi ha un jutge, i si el jutge ho determina, jo crec que és boníssim que ho aclareixi, en favor i en negatiu, i no passa res si diu el jutge, escolti, no, vostè s'ha equivocat. Doncs miri, i ara hora que sapiguéssim tots que algú està equivocat.
Seguiu convençut que aquest projecte agrada?
Jo sí, sí, sí. Perquè, a veure, la veu de les persones s'ha de relativitzar. S'ha de relativitzar. I jo també tinc molt... bueno, jo porto molts anys d'experiència, molts projectes complicats, difícils. També la història de les coses s'han de madurar i s'ha de fer, s'ha de veure en posterioritat. Les coses, el resultat de les accions es veurà al llarg termini, no? Jo, molta gent, i diré molta, pel carrer em diu que li agrada aquest projecte. Passa que la gent, no, la gent que li agrada les coses no acostuma a dir-ho públicament. La gent que no li agrada ho diu, perquè és lògic, perquè ho denuncia, i ho trobo molt lògic, i crec que és el que s'ha de fer. Però també molta gent, l'altre dia mateix, molta gent pel carrer, bueno, va manifestar que aquest projecte els agradava. O sigui, bueno, jo crec que és bo també, és lògic, A veure, no pretenc jo mai que li agradi a tothom tot el que fem, m'ho faltaria, és que seria absurd, Crec que és bo i sa que quan a algú no li agrada una cosa ho expliqui bé, ho expliqui perquè no li agrada i vulgui aturar una cosa que no li agrada, si ho trobo lògic, si és que no trobo cap d'això.
10 i 53 minuts, deixem la façana marítima, sí. Anem a la plana est, un segon cap...
Sí,
I en aquest cas l'Escola de les Arts o la Universitat de les Arts.
Sí, grans projectes que estan sobre la taula. El segon cap, bueno, nosaltres ja hem cedit el terreny i sabem que la Generalitat està fent ja els primers estudis preliminars per com seria l'edifici. Seria cap amb els serveis socials, tot junt, que és un equipament que ara està funcionant molt bé a tot arreu, i a Vilanova ja n'hi ha un, i a Castelldefels l'he visitat, i jo crec que és molt interessant.
O sigui que d'alguna manera els serveis socials on estan situats es traslladarien en
aquest nou edifici. Creiem que és la propera legislatura serà un dels edificis que la Generalitat ben segur, esperem, si es fa bé, doncs ho fa, i podrem tindre un equipament nou, un nou cap. Seria un cap, a més d'aquests que va adelantat, que ja té més urgències, que funcionaria molt bé, i tindríem aquesta possibilitat de que els nostres serveis socials tinguessin uns equipaments nous.
Sobre l'Escola de les Arts?
Bé, estem en procés d'adjudicació, s'ha d'adjudicar al setembre, tot apunta que les coses van bé, que funciona, si adjudiquem els promotors privats, quan s'adjudiqui veurem quina serà la voluntat ja de l'inici de les obres o del projecte. Creiem que pel setembre podrem dir una bona... podrem presentar un bon projecte.
Dues coses encara. Creieu que tal com està el mercat dels pisos, un preu concertat de pis entre 230.000 i 300.000 euros...
No, malament. Però no ho crec sincerament. Però és que venim d'una promoció que està feta fa 3 anys en les lleis que va fer la Generalitat fa 3 anys quan es pensava que tot això continuaria tota la vida. O sigui, el preu que el promotor ha de vendre és el preu que la Generalitat la marca, que són 3.000 euros, 3.003 euros.
Allò que es va signar fa 3 anys enrere.
Bueno, fa 5,
Fa 5.
Fa 5 anys, Fa 5 anys. Clar, lògicament, quan tu signes una cosa, hi ha una llei, i aquesta llei no ha canviat, tu fas una promoció que dures 2 anys a fer-la, busques la inversió... És que,
clar, i el mercat ja ha fet una volta de campana.
Estem atrapats. Estem atrapats en una situació... que lògicament sí que és cert, i et dono tota la raó, jo també ho comparteixo, doncs, bueno, és un preu en aquest moment no adaptat a la situació. Malgrat els pisos estan molt bé, malgrat el preu no està malament, però no està adaptat a la situació. És que han de canviar, la Generalitat haurà de canviar després de les eleccions, m'imagino, tot aquest tipus de lleis que es van fer que no tenen res a veure amb el món que estem vivint.
Perquè saps, tal com estan les coses, qui vol fer ara vivenda pública?
Ningú.
Ningú.
Greu,
ja passava això, però vull dir, però ha passat des dels ajuntaments que us ficaven la manta al cap fins a que ara
Això anava a dir, us en recordeu que una de les coses que si no fèiem els partits polítics, tots, i els governs, era pisos de promoció, no sortien, no guanyaves ni eleccions ni eres un bon polític. En aquest moment s'ha acabat, ningú vol fer-ne, i a més també no ha passat, l'habitatge ha passat a ser una prioritat poca en aquest moment, poc assumida. Sí, és curiós, Però, bueno, jo crec que les prioritats són diferents perquè els entorns són tan diferents que... Ara, nosaltres continuarem intentant, doncs, fer pisos de promoció municipal, que crec que ara ja crec que el bo és que vagin a lloguer, que és el que la gent en aquest moment li satisfà més el lloguer. Ara, aquesta promoció tenia que ser aquesta, sí. O sigui, tenia que ser així pel model que es va començar.
Estava, per dir-ho d'alguna manera, en les circumstàncies actuals, condemnada a ser així.
Sí.
Per tant, així és. I ens queda encara aquella qüestió de les càmeres, del trànsit, d'aquest blindatge de trànsit pel centre de Sitges, aquelles càmeres que han de mirar matrícules, etc. Hi ha una certa previsió de quan això...
Passat a l'estiu. Nosaltres ja ho vam explicar, que ara a l'estiu ens teníem que nosaltres dedicar a unes altres activitats i altres accions, que això ho tenim tot plantejat, que ja comença... És que vam ser molt agosarats en el sentit que vam posar en marxa dos grans projectes, el projecte de videovigilància de les urbanitzacions i el projecte de l'entrada i sortida dels cascs urbà a través de lectura de matrícules. Tot això informàticament ha tingut la complexitat, però ja estem acabant tot aquest procés. El de la videovigilància de les ja funciona, allà la policia ja ho veieu, que ho podeu veure com funciona, i ara a l'octubre, setembre-octubre ens posarem a que tot això funcioni amb una ordenança, a més, que anirà acompanyada lògicament de tot aquest procés.
Perquè el que veieu ara a Bajamar...
Bueno, és que el passeig de la Ribera està en un procés de transformació que a mi no m'agrada, però com que jo tinc clar com quedarà, estic tranquil.
D'acord, o sigui, de moment us mengeu el neguit.
Me menjo el neguit, i la veritat és que ho passo a vegades malament, però és cert que tinc la tranquil·litat de que començarà obres just després del Festival de Cinema, que és quan vam quedar amb tothom, i llavors canviarà absolutament aquesta imatge.
I les terrasses tornaran a lloc?
Estem amb el Gremi d'Hostaleria treballant el procés de com quedaran les terrasses. Va passar el mateix a la platja Sant Sebastià. Sabeu que a la platja Sant Sebastià les terrasses tenien unes mides, i vam arribar a un acord amb tothom. Ara, en aquest moment, el Gremi d'Hostaleria, amb aquest tema de les terrasses, doncs, hem fet ja dues reunions, passat l'agost i si puc haurem de treballar, i hi haurà una normativa per les terrasses del passeig de la Ribera.
Perquè teniu la sensació que algú s'està accedint?
Sí, estem a darrere, anem a darrere. Entenem que l'activitat econòmica s'ha d'aprofitar, entenem que els moments són difícils, però també han d'entendre l'Ajuntament i els ciutadans que hi ha uns límits, i aquests límits no els poden.
Són les 11, Jordi Beixet, bona festa major, mentrestant.
Bona festa major a tots els sitgetans i esperem disfrutar-la.
Tornem en 5 minuts, fins ara.